Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Nou matí d'avaries a la xarxa de Rodalies. Dues incidències al sistema d'electrificació han afectat la circulació de la R4, la R8 i la R2 Nord. A més, una avaria entre Mataró i Canet de Mar ha obligat a tallar la línia R1 i la RG1 de Rodalies durant bona part del matí. Un reguitzell de problemes que continuen tenint ressò polític. Junts insisteix en que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha de dimitir o bé el president ha de fer-la plegar. Escoltem el portaveu Josep Rius.
Si la consellera Paneque no dimiteix, el president Illa ha de procedir a cessar-la d'immediat. La normalitat que predica el president Illa dia rere dia a tot arreu és un malson diari també per tots els catalans.
El PSC la defensa i diu que la reprovació del Parlament de la setmana passada encara l'esperona a fer-ho millor. Escolteu la portaveu socialista Lluïsa Moret.
Totes les nostres converses amb Esquerra i amb altres forces polítiques doncs es mantenen perquè, per sobre de tot, i com deia abans, dels posicionaments partidistes, partidaris en el Parlament, en aquest cas, doncs estan els interessos del país.
Moret fa referència a l'abstenció d'Esquerra que va permetre la reprovació de la portaveu del govern i també consellera de Territori, Sílvia Paneque. I l'Ajuntament de Setcases, al Ripollès, té un nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura contra Joan Casadevall. El nou batlle és Francesc Mercè, que ha rebut el suport de dues regidores. En aquest municipi de 200 habitants hi ha hagut 3 mocions de censura en 8 anys i en les 3 hi ha participat l'alcalde sortint. A Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys per l'assalt al centre cívic d'Unyà, al barri de la Font de la Pólvora, la nit del 22 al 23 de març. L'arrestat no té antecedents, està acusat d'un delicte de robatori amb força després d'un intent fallit d'ocupació en un pis d'aquest barri. Tot plegat mentre s'investiga un nou episodi de disturbis d'aquesta matinada a la mateixa zona de la ciutat, perquè un grup de persones ha apedregat dues patrulles dels Mossos mentre feien tasques de vigilància. I mor el conductor d'una furgoneta en un xoc amb un turisme a la 2 a Lleida. Els fets s'han passat cap a les 7 del matí per causes que s'investiguen. Una furgoneta ha col·lidit amb un turisme i ha volgat a conseqüència del xoc. Ha mort el conductor de la furgoneta i 3 persones més han resultat ferides lleus. Amb aquestes són 41 les persones mortes a les carreteres catalanes des del mes de gener. I a França, la líder del partit de dreta, d'extrema dreta, Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, està condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per malversació de fons del Parlament Europeu. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 31 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, estem tenint una jornada completament neta i transparent i a hores d'ara també amb aquesta clara pujada de la temperatura. El matí ha començat ja menys fred que dies enrere, amb aquesta tramuntaneta rescalfada en alguns indrets de l'Empordà i també una mica de vent de dalt a les comarques de Tarragona, i a hores d'ara ja aquesta temperatura arriba a fregar els 20 graus en moltes poblacions i encara pujarà més. Fins allà a les 4-5 de la tarda tindrem algunes temperatures fregant els 25 graus al prelitoral barceloní, també a les comarques de Girona o cap a l'Ebre, fins i tot també màximes de 19, 20, 21 graus a les valls del Pirineu. I tot plegat amb aquest cel completament destapat i ja amb menys vent. Pel que fa al dimarts, al matí molta tranquil·litat, alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre, i el dimarts a la tarda, nuvolades a Girona i Barcelona, que ja la nit del dimarts al dimecres deixaran alguna pluja. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui és el dia de la visibilitat trans i al Connectats en parlarem des del Prat de Llobregat amb Marta Mons, tresorera d'Orgull Pota Blava. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el que ens ha deixat el cap de setmana i el que tenim per endavant. A partir de les 5 coneixerem Cultura Cop de Castellà del Vallès de la mà de la coordinadora de l'entitat, Laura Arnau. Continuarem amb l'espai de l'empresa per interessar-nos per la jornada d'impacte social que organitza Sant Cugat Empresarial. I acabarem amb cultura i el llibre del badaloní José Cano, Huellas en l'arena. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El Club Egar ha fet història en aixecar per primera vegada la Copa de la Reina d'Hoquei. Ho ha fet a casa i completant un gran torneig coronat amb una final d'infart en la que ha superat el Club de Campo als shutouts, després d'empatar una en el temps reglamentari. L'últim gol de la tanda de Marta Grau ja ha quedat inscrit dins de l'àlbum de grans moments de la història del club. L'eufòria es va desfermar al Pla del Bonaire, volcat amb l'equip de Joan Vidal, que va fer valer la seva condició d'anfitrió, tot i no partir com a favorit per emportar-se el trofeu. Berta Muñoz va ser escollida la millor jugadora de la final i Mariona Giravent la millor portera del torneig. L'equip del Pla del Bonaire es va imposar el Taburiente de les Illes Canàries per 2-0 a quarts de final amb dues dianes de Mireia Herrero, i ja a les semifinals les angarenques es van desfer a la Real Societat de Sant Sebastià per 2-1, en aquesta ocasió amb gols de la internacional argentina Julieta Giancunas i de Laia Incenser. A destacar que a la tanda de shutouts, dues de les llançadores de la gara, Anna Borràs i Pau Lorell, tenen 16 anys. A la Copa del Rei es va repetir la final, però l'equip masculí de la gara va perdre per 2-0.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per RAC1 Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Una seixantena d'empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell estan afectades pels aranzels de l'acer i l'alumini que ha interposat el govern de Donald Trump als Estats Units. Ara bé, tot i això, el cert és que el mercat nord-americà suposa un 4% de les exportacions que es fan des de la zona. Malgrat aquesta realitat, Laura Rodríguez, cap d'assessoria en comerç internacional de la Cambra, demana a les empreses que es plantegin obrir nous mercats.
El Consell de la Diversificació sempre està present, perquè en el món en el que vivim avui dia és constant que doncs, hi hagin mercats que ens baixa la xifra, se'ns tanquen, hi ha problemàtiques o logístiques, o bèl·liques, o socials, o polítiques.
Les empreses més afectades es concentren al sector químic, de maquinària i al metal·lúrgic.
Gràcies, Júlia. I ara seguim des del litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. El badaloní Ferran Falcó liderarà el Catalunya Media City. Així s'ha anunciat aquest matí en la que ha estat la primera reunió de la comissió mixta que ha impulsat el Hub Audiovisual. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat els coneixements urbanístics de Falcó.
El país no ha de mirar molt enrere, ha de mirar els propers 10 anys i hem de poder tenir talent que vingui de tot arreu. La gent que tingui ganes de contribuir al país i a la propera dècada doncs està cridada a col·laborar amb nosaltres, i nosaltres tenim ganes. És a dir, ja que posar el país en marxa, venir d'uns anys que crec que no hem corregut a la velocitat que ens tocava, i ara, doncs, si li hem de donar molta energia, doncs necessitem doncs, també poder incorporar talent, i és normal.
Formada per la Generalitat, el Consorci del Besòs, l'Ajuntament de Terrassa i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la comissió té com a objectiu fer seguiment del projecte, que ha estat qualificat de l'operació audiovisual més rellevant de Catalunya. De moment ja s'ha adjudicat la redacció de la rehabilitació i ampliació de la nau de turbines, epicentre del Hub. També s'ha explicat que properament es licitarà el concurs per a la redacció del projecte projecte arquitectònic per la construcció de dos platós nous de grans dimensions al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Les primeres obres per començar a fer realitat el hub audiovisual de les Tres Xemeneies s'engegaran segons el calendari fixat després de l'estiu de 2026.
Gràcies, Anna. I ara continuem des del litoral, en aquest cas des del Prat, en Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. 10 anys després del seu últim concert, la mítica banda de música Carrots s'ha tornat a ajuntar-se a la capsa per tocar en directe. El grup va encetar la seva activitat el 1997 i es va establir com un referent de l'escena indie nacional, participant als principals festivals fins a la seva separació el 2005.
Todo fue a raíz de una llamada de Javi, del dueño de la lata de bombillas, que cumplía el 25 aniversario de la sala y nos preguntó si había la posibilidad de reunir a la banda para entrar dentro de la programación de este 25 aniversario y le dijimos que sí al instante, porque bueno, también nos pilló en una época que todos con nuestros proyectos estábamos un poco parados y estábamos disponibles para poder empezar a ensayar y preparar todo el repertorio otra vez.
Els Carrots s'han tornat a fer sonar tot el seu repertori des de l'arxiconeguda Sunshine fins a la resta de cançons que romanen en el record dels seus seguidors.
Gràcies, Rocío. Abandonem el litoral i tornem al Vallès. A Castellà, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, es van reunir divendres passat a l'Ajuntament de Castellà. Es tracta de la primera trobada de treball entre les màximes responsables municipals des que Rivera va accedir al càrrec el passat 13 de desembre. Durant la reunió de treball, les alcaldesses han posat en comú temes estratègics tant per a Castellà i Sabadell com per al conjunt del territori, vinculats a qüestions com les infraestructures, la cura mediambiental o l'activitat econòmica. En aquest marc han acordat continuar treballant plegades per assolir reptes compartits que reverteixin en el progrés de tots dos municipis i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Entre les qüestions, s'han abordat la necessitat que la Ronda Nord es pugui materialitzar el més aviat possible per millorar la connectivitat entre els dos municipis i amb la resta del territori com una infraestructura imprescindible. De fet, Castellà i Sabadell crearan una comissió de seguiment conjunta per la Ronda Nord.
Gràcies, Rocío. I acabem amb la crònica de Sant Cugat, que avui ens porta Mireia Puente.
Bona tarda. Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut en els últims anys, segons les dades extretes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Aquest creixement, però, que ha doblat la població en 25 anys, passant dels 50.000 habitants de l'any 2000 als gairebé 100.000 d'ara, no ha anat en paral·lel en dotar el municipi de tots els serveis que hauria de tenir una ciutat d'aquestes dimensions. I és que ni hospital, ni urgències pediàtriques, ni oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social, ni Institut Nacional de la Seguretat Social, ara tampoc oficina de la Policia Nacional per expedir el DNI i el passaport, ni trànsit ni jutjats. Aquesta és la situació actual a Sant Cugat, que el tinent d'alcaldia de Junts, Jordi Puigneró, ha volgut sumar-ne més.
Jo crec que el tema de l'hospital és el gran tema competencial en aquest cas de la Generalitat, que s'ha de posar solució, i per això hi ha una solució sobre la taula, ara conjuntament amb Rubí, amb un hospital lleuger, que a alguns no els agradarà, però com a mínim la Generalitat ha fet aquest pas. En el cas de seguretat de la policia de Mossos, aquí tenim comissaria, però de fet que no som una ADP, no som àrea bàsica, depenem de Rubí. La Generalitat està fent els deures en aquest àmbit, que no hauria de fer més, segurament, però està fent els deures. Però després hi ha altres casos que són absolutament flagrants. En cas de l'Estat, per exemple, podríem fer la comparativa Renfe-Ferrocarrils.
Més enllà de si la responsabilitat és de l'Estat, la Generalitat o de l'Ajuntament, fer-hi front de manera conjunta és, segons tots els partits, la solució, com ha dit el portaveu d'en Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
Cal una reivindicació activa i coordinada de tota la ciutat per tal de reclamar alguns elements. No n'hi ha prou amb fer mocions al ple, que n'hem fet unes quantes ja sobre això. Ens cal una pressió política que ha de ser constant, que ha d'estar acompanyada de mobilització ciutadana, i per tant hem de començar a construir aquesta idea de front conjunt en algunes coses, perquè crec que efectivament ens hem de, bueno, no sé si ens hem de plantar com a ciutat, però sí que hem d'anar amb més força i anar plegats a reivindicar segons quines coses.
Durant els últims anys, l'Ajuntament ha aprovat diverses mocions per reclamar l'arribada d'aquests serveis.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Des de 2009, cada 31 de març se celebra el Dia Internacional de la Visibilitat Trans, dedicada a les persones trans i a la sensibilització contra la transfòbia a tot el món. Al Prat, per commemorar aquesta data, el mateix 31 de març s'hi celebren diferents activitats, com la ruta a la presó de la Model, de la mà de l'historiador Salva Lou, que organitza Cases d'en Puig, o el Cinefòrum, que ha preparat l'entitat Orgull Pota Blava. Coneixem tots els detalls, marxant cap al Prat amb l'Ivan Conde Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Parlem amb la tresorera, precisament, d'Orgull Pota Blava, amb Marta Mouns. Marta, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. Què tal esteu per allà?
Molt bé, també. Primer de tot, que pot semblar com molt elemental i fins i tot una pregunta gairebé ofensiva, però per què és necessari un dia exclusiu per a les persones trans?
Bueno, és necessari un dia exclusiu perquè dins del col·lectiu hi ha realitats molt diferents. No es viuen les mateixes realitats si ets una persona gay, lesbiana, no binària, trans, asex. Cada col·lectiu, cada lletra del col·lectiu té la seva realitat. Hi ha lletres que ara mateix estan més acceptades, lletres que encara s'ha de fer molta lluita, tot i que s'ha de fer lluita amb cadascuna de les lletres del col·lectiu, però ara més que mai pensem que s'ha de fer un especial èmfasi a la lletra T, a la de les persones trans, perquè estem vivint també un moment polític complicat, moment polític complicat en general amb l'augment dels moviments d'ultradreta i fascistes, i també delicat en general perquè s'estan confonent conceptes dins del feminisme i s'està deixant la lletra T i a les persones trans en una situació més vulnerable que mai.
T'ho anava a preguntar més endavant, però precisament com treus el tema, des de l'entitat, com veieu aquesta situació? Si existeix unitat en el col·lectiu i com es poden tractar les friccions habituals entre diferents línies de pensament, com succeeix, com has comentat també en d'altres lluites, com pot ser la feminista?
Sí, bueno, és que al final traiem aquest tema perquè ara mateix està tot com... Trismen està molt, molt lligat i no es pot parlar de dies com el Dia de la Visibilitat Trans sense posar èmfasis en els temes d'actualitat. Bueno, nosaltres creiem que al final tot aquest conflicte que està ben dins del feminisme o més que conflicte, tota aquesta història de que no hi ha opinions comunes. Jo penso personalment que es deu a la manca d'informació, a la manca d'educació i al no escoltar-se lliurement. Crec que hi ha opinions que pensen que és una guerra, no? Que el fet de que un col·lectiu tingui drets significa treure drets a un altre col·lectiu, en aquest cas el de les dones, però res més lluny de la realitat. Al final és guanyar drets en cadascun dels moviments i no podem entendre el feminisme sense el moviment queer i sense les dones trans. És que no es pot.
De cara a aquest dilluns, explica'ns en detall les activitats i accions reivindicatives que dureu a terme.
Vale, des d'Orgull Pota Blava durem a terme una activitat al Centre Cívic Ribera Baixa que començarà a les 6 de la tarda. L'activitat constarà de la lectura del manifest que ja ho fem de forma habitual el dia 31 des de fa ja 3 anys que portem d'associació. I aquest any havíem pensat en fer també una activitat d'un cinefòrum i ja que tots aquests temes no estan tan latents, havíem pensat en projectar la pel·lícula d'Orlando, Mi biografia política, del filòsof, artista d'en Paul B. Preciado, que precisament tant els seus llibres, els seus assajos i les seves obres de teatre i ara amb aquesta pel·lícula, crec que explica molt, molt bé el per què no ha d'haver un conflicte i el per què els feminismes han d'estar de la mà del col·lectiu LGTBIQ+. I, bueno, fa obrir bastant la ment a través de l'argument de la pel·lícula, que faig així un spoiler ràpid. La pel·lícula tracta de Can Paul B. Preciado i escriu una carta a la Virginia Woolf, i amb aquesta carta, durant tota la pel·lícula, va fent un repàs del llibre d'Orlando, de Virginia Woolf, i a la vegada va relacionant aquest llibre amb la transició que ell va viure com a persona trans. Molt bonica, molt poètica, una pel·li de 10.
També hi ha molt de debat en aquest sentit, no?, sobre l'aparició o aparició de persones trans, de la ínfima representació per, sobretot, no?, les persones del col·lectiu que ho veuen així. Després hi ha una part de la societat que fins i tot parla de que ara s'han perdut el cap i de que hi ha una sobrerepresentació. Però és cert que, per exemple, una pel·lícula com aquesta, que en el circuit dels festivals de cinema ha tingut reconeixements i ha tingut nominacions, però després, potser jo no ho sé, però tampoc hi ha hagut l'oportunitat de veure-la, no?, a grans sales de cinema, precisament. Parlem d'una pel·lícula de no fa tant, relativament recent.
Bueno, depèn del que entenem també per cinema. Si al final parlem de sales grans on posen pel·lícules mainstream, per així dir, pel·lícules Hollywood, pues en aquests cinemes no posaran aquesta pel·lícula, però cap altra pel·lícula de cinema, diguem, com més independent o de cinema que sigui una mica més reivindicatiu. A les sales, tipo el Renoir, el Somseig, totes aquestes sales de Barcelona que ja tenen molt de renom i que algunes són molt grans, sí que han passat la pel·lícula. També saber buscar quins cinemes fan cinema més bo, i però aquestes pel·lícules passen. De fet, jo la vaig anar a veure al Renoir quan va sortir d'estrena i no sé quantes setmanes va estar, però bueno, és un cinema potent a nivell de Barcelona.
I si no, veure-la aquest dilluns amb vosaltres al Centre Cívic Sant Jordi. Ahir mateix es va publicar la radiografia de l'estat de la LGTBI-fòbia i de la transfòbia a Catalunya el primer trimestre de 2025, és a dir, fins al mes de març, no? I hi ha hagut 65 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, 25 de les quals motivades per la transfòbia, és a dir, un 38,5% del total de les incidències per LGTBI-fòbia i un augment de l'11,6% respecte a les incidències registrades per transfòbia en el mateix període de l'any 2024. Què us diuen, o fins i tot a nivell personal, què et diuen aquestes xifres?
Bueno, pues són terribles, no? Posen els pèls de punta. Jo a nivell personal, i bueno, crec que parlo a nivell de totes les persones del col·lectiu, crec que estem en un moment pues, difícil. S'estan perdent drets que fins ara havíem guanyat. Estan havent uns populismes terribles. S'estan validant moltes coses a nivell polític que no s'haurien de validar a nivell de televisió, de comunicació. Crec que també les xarxes socials estan fent molt de mal amb el tema de la desinformació. I, bueno, penso que s'ha de fer alguna cosa per aturar això, i les persones que tenen més poder per poder solucionar-ho s'haurien de moure.
Ho has comentat ja una mica en les primeres respostes, i teniu la sensació, o les dades també, d'un major focus de la violència envers les persones trans? Potser una mica a col·lació d'allò que deies, que doncs, hi ha molta més feina a fer en l'acceptació, en la integració real en drets i en llibertats de les persones trans que potser d'altres lletres del col·lectiu?
Sí, sí, hi ha moltes més agressions. També crec que és per una... A part de que encara ara doncs hi ha més problemes, no? A nivell de l'educació, a nivell de que les persones siguin més obertes de ment, també hi ha un problema a nivell de que jo com a persona lesbiana també puc com amagar, no?, una mica de cara a una altra persona, no té per què llegir-me d'aquesta manera. En canvi, les persones trans no poden amagar-se, no?, d'aquesta manera. Ja el seu cos, la seva cara, com totes elles, ja s'estan mostrant com són. I bueno, no hauria de ser un problema, però ho està sent. I bueno, no sé, és que és molt terrible aquest tema. S'hauria de fer alguna cosa, i penso que dies com com el de dilluns, com accions com la que fem des d'Orgull, com accions com les que es fa doncs, des de l'Ajuntament, també amb l'excursió a la Model, pues, penso també que s'haurien de fer durant l'any, no només fer èmfasis aquest dia 31, sinó fer aquest tipus de sessions més educatives, més formatives, la resta de l'any. I no separar-les d'altres, no separar-les, per exemple, del 8M, del Dia de la Dona, sinó que sigui tot transversal.
Havíeu demanat per xarxes socials també la col·laboració ciutadana en quant a propostes, ja fos doncs, amb idees per commemorar aquest dia, també amb frases, etc. Com ha anat la convocatòria una mica d'això, de fer que sigui més una cosa de tothom a l'organitzar aquesta jornada?
Sí, bueno, això sobretot ho fem a nivell d'activitats, ho fem internament amb els socis i les sòcies d'Orgull Pota Blava. El que fem de forma col·laborativa sempre, amb cada dia, sigui el dia de la visibilitat bisexual, el dia de la visibilitat lèsbica, el dia de l'orgull, ara en aquest cas doncs, el dia de la visibilitat trans, sempre, sempre, sempre fem una crida per xarxes i fem que un formulari perquè el manifest que es llegeixi sigui obert i tothom de la ciutadania pugui col·laborar. Perquè creiem que formis part de l'associació Orgull Pota Blava o no formis part, tothom té la seva paraula a dir, tothom pot participar.
Potser és una qüestió molt, molt inicial, però per si de cas també per aquelles persones que potser encara podem endur-nos a errada, què és exactament una persona trans i en què quina és exactament la definició correcta i assenyada no, del que és una persona trans?
Una persona trans, bàsicament, és una persona que el seu gènere de naixement no està en concordància amb com sent ell o ella el gènere. També crec que tenim la idea de que una persona trans ha de ser una persona que s'hormona, ha de ser una persona que s'opera i no té res a veure. Hi ha persones trans que no volen passar per processos quirúrgics, hi ha persones trans que no volen passar per processos hormonals i això no treu que aquestes persones se sentin o home o dona o persona no binària, perquè també entra dins del paraigües trans, o persona que vol transgredir el seu gènere i visibilitzar-lo d'una altra manera diferent a la norma establerta.
A nivell històric sempre s'ha destacat també el paper de les persones trans en les primeres manifestacions, tant als Estats Units, a nivell estatal, al nostre país. Realment, i una mica en el sentit també del que comentàvem anteriorment, han sigut reconegudes suficientment el seu paper, sobretot als inicis de les primeres reivindicacions? Perquè ara sí que hi ha pogut haver-hi moments, sobretot fa més anys, ara no ho sé, però que com que s'han vist arraconades, no?, de la primera línia, també.
Sí, bueno, tothom sap que Stonewall va començar per les dones trans i per les dones trans racialitzades. I aquestes persones, al final, és el que tu dius, no?, han quedat en segon lloc. Sempre han hagut com col·lectius que quan han agafat una mica de poder no han invisibilitzat els altres. No? I en el cas, això va passar en el cas dels Estats Units, però bueno, en el cas espanyol doncs, sempre ha sigut una mica el mateix. Les persones trans van ser sempre les primeres que van posar el seu cos i la resta del col·lectiu va venir després. Però sí, bueno, és injust que hi hagi una discriminació tant a les persones trans com a les persones trans racialitzades, en aquest cas, que van ser les pioneres, no?, en el moviment.
Poc després, dos dies després d'aquest 31 de març, el proper 2 d'abril a les 6 de la tarda, es convoca la taula LGTBIQ+, del Prat, que no és ni de bon tros la primera, definit també com un espai de trobada per impulsar accions i polítiques d'inclusió al municipi. Explica'ns per la gent que no conegui, que també és una plataforma oberta per qui vulgui participar, perdó, de què consten i com funcionen exactament aquestes taules.
Sí, les taules LGTBIQ+, les organitza l'Ajuntament, s'organitza des de Feminismes a Casa d'en Puig i fa una crida a totes les persones, tant del col·lectiu com persones que no formen part del col·lectiu, a participar. Per un costat, des de l'Ajuntament s'informa de les accions que faran durant l'any. Es fa com a especial èmfasi al Dia de l'Orgull. I després, pues, a nosaltres, com Orgull Pota Blava, ens inviten també per poder explicar quines activitats tenim nosaltres planejades a nivell d'associació i fer una mica de difusió, però també està plantejat per persones particulars que vulguin saber del tema, que vulguin implicar-se o donar la seva opinió o inclús donar idees, tant de cara a idees i propostes d'activitats per l'Ajuntament com idees i propostes cap a nosaltres, Orgull. O sigui que, contra més gent vingui i més gent diversa vingui, molt millor.
Doncs, Marta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé també el seguit d'actes que organitzeu dilluns i seguim en contacte.
Moltes gràcies, que vagi bé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 2 minuts a 4:45 de la tarda i és temps avui dilluns de tertúlia, però de tertúlia esportiva. Saludem a Joan Riera, entrenador. El tenim via telefònica. Joan, molt bona tarda.
Tarda, per cert. No cal per veure màgia anar al Palau Sant Jordi, si a l'Estadi Olímpic.
Molt bé. Aquestes són les dites del Joan, que després sempre ens fa aclariments i fem comentari, una mica de comentari de text. Saludem la resta de tertulians. Raül Chao, periodista des de Sabadell. Com estàs, Raül?
Bona tarda, Carme. Aquí des de Sabadell encara continua un sol magnífic des de fa setmanes.
Sí? Bé?
Sí.
Tot bé? Tot en ordre?
Quan vas guanyant cada setmana, sempre la vida i el dilluns es fa més alegria possible.
Tot es veu diferent.
Tot es veu molt diferent.
I jo crec que a Terrassa també tot es veu diferent, sobretot si vesteixes de color blanc i blau. I no m'estic referint a l'espanyol, eh? M'estic referint als colors de l'Egara, que són les flamants guanyadores de la Copa de la Reina d'Hoquei. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carme. Molt bona tarda a tots. La veritat és que sí, dia històric, dia molt emocionant per les jugadores del Club Egara, i no tan sols les que han aconseguit aquest títol, sinó per totes elles que han passat per tots aquests anys, per totes les que han format part de la secció femenina del Club Egara, doncs, que han assolit aquest èxit i que han fet gran, doncs, el hoquei femení al conjunt ratllat, a més, a prop del 90è aniversari, o sigui que és una cirereta al pastís.
Que bé, no?
I la veritat és que també un grandíssim ambient el que es va viure al Pla del Bonaire, i que deixa molt clar també el gran moment del hoquei, i també quan es fa bé un esdeveniment, quan es fa molt bé la feina, doncs la gent respon.
La veritat és que si hagués guanyat l'equip masculí l'altra final, la de la Copa del Rei, que l'enfrontava el Club de Campo, hauria estat allò un èxtasi total, no?, a Terrassa. Imagina't.
Sí, hagués sigut increïble, perquè a més, doncs, tant el Club de Campo femení com el Club de Campo masculí, doncs, tenen experiència en les finals, tenen pressupostos, doncs, també importants.
Són campions, i, clar, lògicament, són de mena campions.
Clar, Clar, i jo crec que això doncs també és una manera de doncs de donar al·licients, no, a aquesta competició, al Club Egara. Doncs amb l'arribada de Joan Vidal, ex del Júnior.
Ex del Júnior, això et anava a dir. Sí, ens feu sentir una mica partícips d'aquest triomf, eh? D'aquest títol. Va estar molts anys, eh? Joan Vidal al Júnior. La veritat és que
sí. Sí, aquí ja són tres temporades a Terrassa. La veritat és que ha donat un salt molt, molt important, també amb un canvi generacional. I també, doncs, una altra de les coses també que s'ha de destacar és la competició que ha fet l'equip masculí, que ha arribat a la final, que estava a 14 punts de la Final Four, a 14 punts de la resta d'equips, i està capaç d'arribar a la gran final, i a més, doncs, no sé, donant la sensació de que també el projecte del futur és molt i molt positiu.
Doncs l'enhorabona, moltes felicitats al Club Egara per aquest títol històric, que és la primera vegada que el Club Egara femení aconsegueix aquesta Copa de la Reina. També felicitem els subcampions, el conjunt masculí. I ara entrarem en matèria, en aquella que ens ocupa cada setmana i que analitzem al llarg d'aquest temps de tertúlia. Perquè aquesta setmana, com sempre fem, analitzem una mica la Lliga que d'aquesta última jornada i ens endinsarem en la Copa, que ja demà i demà passat doncs, ens deixarà els finalistes d'aquest torneig. Sobre la competició de Lliga, una pregunta. El títol és cosa de dos o encara té opcions l'Atlético de reenganxar-se?
És cosa de dos. Jo crec que ja des del dia que l'Atlético de Madrid perd ja dos o tres partits, no, per mi ho he dit, per mi des de la setmana de la Champions de l'Atlético de Madrid, des d'aquella setmana l'Atlético de Madrid només té l'opció de guanyar la Copa del Rei, que se la juga el proper dimecres. Des d'aquell moment Madrid i Barça juguen absolutament totes les competicions. I crec que diria que el Barça està un peu per sobre del Madrid, perquè encara que el Madrid està guanyant però no està jugant bé, i el Barça està jugant molt bé, marcant molts gols i sobretot en un estat de forma molt, molt gran. I això és molt positiu.
I fent màgia, no, em sembla, Joan?
Sí, però ojo amb els del xiulet també poden fer mal, eh?
Ah, pensava que deies que també podien fer màgia. Sí.
No, i la màgia és el que us vaig dir ara. El Palau Sant Jordi ja sí que no sol ahir. No fa la màgia que està fent Lewandowski amb el gol que va fer ahir.
Allò és un gol de davanter...
Curifista, és un gol curifista.
Sí, però és una cosa. Jo que estic veient el Barça aquesta temporada, l'anterior, aquestes últimes temporades l'estic seguint bastant de prop. I Lewandowski és d'aquells davanters que et fa el que és impossible, el més complicat de tot, i en canvi és capaç de fallar el més simple, el més fàcil. I aquest gol és un gol de davanter, d'estar allà i de dir m'ho jugo, perquè no, tu no et proposes rematar d'aquella manera, simplement doncs que hi vas i surt. Però, bueno, s'ha de tenir doncs aquesta actitud, aquestes ganes d'anar, no?, per la pilota, que és el que els hi pot faltar a molts altres.
Ho has dit tu, Carme, estan enxufadíssims.
Sí, sí, però en canvi...
Sí, que hi ha un jugador que no té ben aplàcid de la majoria de seguidors del Barça, però cada vegada que surt fa gols.
Per tant, tu també consideres que el títol és cosa de dos, Joan?
De dos i el xiulet.
Val. O sigui que ja és de tres, aquí hi ha un trio.
El trio és el trio orbital, que a veure què faran més amb el Madrid ja.
Val, ara parlarem d'això. Miqui, tu com ho veus? El títol cosa de dos?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Si no hi ha participació externa del videoarbitratge...
Aquí per aquí
vaig. Aquestes coses, VAR, doncs no sé. Crec que el Barça no ha de tenir problemes, el que passa és que, clar, jo el dissabte a la nit, allò després d'una jornada llarga de hockey, vaig posar una estona, estava fent zapping i vaig posar per casualitat, Real Madrid Televisió, eh? I amb el 1-2 semblava que la Lliga estava... doncs, pràcticament malament, es parlava de la polèmica arbitral, i després de cop i volta, pam, va desaparèixer la polèmica, no passava res. Per tant, no sé, em dóna la sensació de que la Lliga és de dos, de Barça i de Madrid, i esperem que el videoarbitratge no, doncs no participi.
El xiulet.
Clar, és que
sí, que ara hi ha xiulet, és el de... Ara més que el xiulet són les... No, les imatges, o sigui...
Quan, diu, quan el xiulet és un adjectiu que empara tot això.
És que ens, sí, ens trobem...
Però quan a l'àrbitre li diuen hay más imágenes para ti, doncs potser va veure que la cosa no va bé, saps?
Clar, però el que... A veure, jo crec que el públic en general, qualsevol espectador de futbol veient un partit del Barça i un altre del Madrid, no entén per què en situacions similars a un lloc es pita d'una manera i un altre, hi ha un altre de forma diferent. O hi ha un...
El por de la nevera.
O hi ha un criteri clar o ens ho fem mirar. El partit del Barça... Ahir a la tarda, per exemple, hi ha una jugada a la... Podríem dir, perquè l'identifiqueu, la de la frontal de l'àrea, la falta...
Sí, la de Fermín.
A Fermín. Sí. La falta a Fermín no és la falta de Fermín. O sigui, una falta que acaba revisant l'àrbitre en pantalla acaba convertint-se en una falta en atac. Dius, això no hi ha qui s'ho mengi. Jo podria entendre que dius, mira, no la vull posar dins de l'àrea, jo per mi la veig a fora, però pito que és falta. És que aquella, com s'interpreta que Fermín fa falta a un jugador que que té al darrere?
Bueno, és que...
Amb màgia.
És la conversa que estem tenint durant el llarg de la temporada. Sí. Crec que el nivell dels àrbitres i del VAR és lamentable, és penós, i això es veu a partit rere partit. Jo estava mirant el partit i jo encara no entenia per què l'àrbitre xiula o no xiula per ell. És a dir, començant perquè crec que per mi és faltita, és a dir, si la xiules endavant, però clar, és dintre de l'àrea, aleshores és penal, clar. I si no la xiules no passa res, perquè això és futbol. I el mateix que passa amb el penal de Guller, és a dir, això és futbol. En el futbol no tots els contactes són faltes, és a dir, el jugador del Madrid es queda aturat i l'altre va corrent i l'empenta una mica, però és que no és penal, és a dir, és futbol, hi ha contactes. I el mateix amb el penal que demana el Leganés, és a dir, és que Bellingham el toca una miqueta, és a dir, però si s'han de llançar per cada tocament que hi hagi a l'àrea, aleshores deixem de jugar a futbol i que ens posem un altre esport. Crec que els àrbitres són molt, però que molt dolents, i el VAR encara el fa més dolents. Que sigui, aquesta tertúlia ens la diuen el 2019, que demanaven tothom videoarbitratge, doncs diríem, ostres, amb el videoarbitratge potser s'acabarien totes les polèmiques arbitrals. Doncs crec que ens vam equivocar tots, perquè crec que amb el videoarbitratge està generant encara més confusió, perquè estem veient tots que els àrbitres no tenen un criteri comú i que són molt dolents.
I menys mal que el Butragueño ja es va retirar.
Pensava que anava a dir el Butanito. Dic.
No, el Butragueño, que és el que li agrada més tirar-se a les àrees.
Heu vist aquesta... Les declaracions que fa Lunin, després el porter del Madrid, després del partit, diu, és que hem de jugar, o sigui, fa una explicació i diu, és que hem de jugar i hem de guanyar sense ajudes. Després les rectifica i parla d'una falta de domini del castellà. Estem parlant d'un jugador que ja porta temporades jugant aquí a Espanya. Vull dir que...
Tampoc... Ha dit la veritat.
Bueno, jo crec que el jugador ho sentia tal qual, perquè...
Sí, ha dit la veritat. El que pensava, el que pensa.
Clar, i és que, a veure, que també ha de ser així, perquè és que realment tu veies el partit, el Leganés va fer un molt bon partit, el contracop em va posar amb l'Aia al coll el Real Madrid. I el Real Madrid, la veritat és que moltes vegades sí que dona la sensació que necessita de l'ajuda d'un tercer per intentar treure el coll i anar salvant els partits. Aquesta és la sensació. Vist des de fora. No sé què és el que opineu.
Jo crec que el Madrid va curt, ja. Va curt, com el Barça femení, van curt de preparació. Ja porten tanta tralla que van curt. Li falta físic. I això també, clar, això genera també pues, altres situacions de joc, com és aquestes que estàs dient tu. Protestes, no protestes, penals, no penals, gols, no gols, veuen ja, hi ha fantasmes per tot arreu, però és culpa, la culpa és manca de condicions ja perquè van molt forçats, i amb això, i amb això els disculpo, van forçadíssim. Torno a repetir, com el Barça femení, que està forçadíssim també. Per això no ens han sortit les coses com han passat.
Abans per mi la clau del del Madrid és que té una plantilla molt curta, a part de la plantilla curta, Ancelotti encara la fa més curta, perquè
sí, al
nivell de Asensio, és a dir, que estàs parlant esportivament, crec que està sent un tros de central, però és que si no arriben a estar lesionats els 85 centrals que hi ha per davant d'ell, no estaria jugant. I el cas d'Hendrick o de Güler, és a dir, Hendrick és un jugador que el Madrid va pagar una quantitat molt elevada per ell. Ostres, estàs veient que Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham estan més fosos que jo fent una marató. Ostres, crec que necessitarien un canvi. Que això ho està fent molt bé Flick, que crec que és una cosa que ha après al llarg de la temporada, perquè el mes de desembre, després del Clàssic, repetia 11, i el Barça va tenir una... va tocar fons, no?, en aquell tram de la temporada, però
ho està
dosificant molt, i això crec que és un encert molt, molt gran, perquè el Barça té una plantilla àmplia, sobretot. Ostres, està sense Casador, sense Bernal, i encara així tens De Jong, tens Olmo, que s'ha tornat a lesionar, tens Gavi, tens Pedri, tens una plantilla molt àmplia, i això és el que està utilitzant Flick, que han d'estar tots rodons i han estat perfecte perquè en qualsevol moment els necessita.
Que
això tens raó, ho està portant bé el Flick, això tens raó, tens molta raó, ho està portant bé, també li surt bé.
No, jo primer de tot que malament estava físicament el Raül si no és capaç d'acabar una marató, però bueno, crec que tot
home,
estaria millor.
Has d'estar preparat, no? Per fer una marató.
Ja, però Miqui, és que...
Si no, prova-ho, a veure què...
No, si jo ho provo. No, bueno, no parlarem de les meves activitats runístiques, perquè... Bueno, és igual, doncs això, era per ficar-me única i exclusivament amb el Raül. Però bueno, jo crec que el Barça doncs, arribarà a un punt que... Jo crec que, veient una mica tot el que està donant de si aquesta temporada i el punt més fort que estan tenint els jugadors, cansament, fatiga i una mica tot el que està passant, jo crec que serà una temporada que per molts jugadors, en quant a maduresa, en quant a creixement, serà com dos o tres temporades, perquè estan assumint rols molt importants, estan donant un potencial molt important, que això provoca autoexigència, i si a sobre tens un entrenador que sembla que mai està content, doncs aquesta és la clau perquè jo crec que el projecte pugui durar moltíssim. I a més, el protagonista no és Flick, són els jugadors. I això també és important.
Però en el fons...
Digues,
Joan.
Avui he vist un partit de tennis i el físic és el que ha fet perdre en el Djokovic. No podia amb la seva ànima. I ha guanyat un xaval de 19 anys. Un xec. Al final de tenis de Miami. Està bé el partit i ha sigut increïble. El Djokovic estava desitjant ja perdre perquè no s'aguantava res, ja va estar per terra. No sé si l'heu vist. Se li faltava físic, no podia més. I això em recorda una mica el que estem parlant ara.
Mm-hmm. Que ara, sobre el que ara comentava el Miqui, que deies que els protagonistes són, diríem, els jugadors, no en Flick.
Mm-hmm.
En Flick, sí. Aparentment és així. Però aquí l'artífex de tot això, no ens enganyem, és aquest entrenador que ha sabut treure el màxim rendiment de cadascun dels totalment jugadors, fins i tot els que estaven a les portes de sortir del club.
És que Rafinha.
L'exemple és Rafinha. És que és Rafinha.
I Ferran. Rafinha... I Ferran. I De Jong.
Sí, però sobretot Rafinha, perquè Ferran... l'any passat era un jugador que tenia mans a mans i les fallava, i això un davanter pues, la pot ficar o no la pot ficar depenent del seu estat mental o que no té punteria, etc. Però Rafinha és un jugador que si tu fas una enquesta als socis del Barça el mes de juny, més del 80% hagués dit que l'hagués venut per Nico Williams.
Sí.
I és la realitat.
Jo també opinava així, vendel.
I Rafinha està fent una temporada que és top 5 del món. És top 5 del món i possiblement és una de les resurreccions més grans que han patit a la Lliga Espanyola als últims, al segle.
Home,
és a dir, jo no donava un duro per a Rafinha. Però
I Lewandowski ja el donaven també per jubilat?
Sí, sí, també. Aquí jo no em puc amagar, és a dir, jo crec que jo a Lewandowski aquest any el donava de fes 8-10 gols, els típics de killer, i l'any que ve cap a Aràbia. És a dir, jo pensava així, i en la vida hagués dit que Lewandowski amb 38 anys seria el PSG de la Lliga i sent un dels millors jugadors del campionat. Aleshores, això parla primer molt bé del jugador polonès per la seva forma, de que està aguantant, que no ha tingut cap lesió, que això també és molt important, i després per Flick, que l'està mantenint, recuperant per la causa.
Sí, sí.
Jo us recordo, si em permeteu, recordo els Messi i el Cristiano Ronaldo. Amb l'edat que tenen, també estan fent la seva.
Sí, però a un altre nivell, no?
Sí, però també estan fent la seva.
Sí, sí. Bueno, estan fent caixa.
Cristiano als 38 estava al United, no? Si no, que va ser la seva última temporada.
Sí.
38. Sí, sí. Bueno, Lewandowski 40, no? Té 37, no?
38.
Sí, no? 38 o 30, bueno. Sí, per allà. Un any a dalt, un any a dalt, vaja, són...
I s'està disputant el pitxitxe d'aquesta temporada amb l'Mbappé, que quants en té?
L'Mbappé 24, 25, no?
Vaja, imagina't. Sí, sí, i la cosa està entre aquests dos. Anem per les semis de Copa, que aquesta setmana, demà dimarts, juguen la tornada...
Madrid-Real.
Madrid-Real Societat, i dimecres l'Atlètic-Barça. Veieu ja la final, Clara?
Jo no.
Jo tinc molts dubtes. Crec que a priori, el Madrid crec que és molt favorit davant la Reial,
okay,
a causa del partit de l'anada. I de l'altra banda, és on em genera més dubte, perquè crec que el Barça és favorit, però clar, l'Atlético de Madrid és jugar l'única final i l'únic títol que pot fer aquesta temporada. Aleshores, jo crec que, i a més, jugant a casa, haurien de donar la seva millor versió. Però coneixent el Xolo, i es posaran en darrere tots, i que Julián Álvarez et tingui una i te la clavi. Però clar... I el Barça, això sí, té un partit molt important al cap de setmana, que és contra el Betis, el Benito Villamarín, si no m'ha xerrat. I el mateix... a l'Olímpic de Montjuïc. I el Madrid juga contra el València, que és un equip que mai se l'ha donat massa bé. Aleshores, compte, aquesta jornada prèvia a Champions, post-Copa, poden haver-hi sorpreses, també.
Totalment d'acord.
Sí?
Jo no ho veig.
Sí, sí, totalment d'acord.
Jo no ho veig clar, tot, o sigui, al final, el que ha dit ell, sí,
també diré, si em permets, que el xiulet serà important al partit de Copa Leix de Madrid-Barcelona. Depèn de com vagi el xiulet.
També? Ojo,
eh? L'àrbitre és el... Ho he vist aquest matí que ha sortit... Un era el Fuertes, el que està...
González Fuertes, no? Sí,
igual, crec... no fa falta noms. Xiulet.
Sí. És la tertúlia del xiulet, avui, eh?
Que depèn del xiulet.
De totes maneres, també us dic una cosa.
L'Atleti Barça, sí. José Luis Munuera Montero. I demà és l'Alberola Rojas, el Fuertes. Jo li dic Fuertes perquè està quadrat.
Està fuerte. Sí,
sí. Ah, vale, pensava que era...
No, no, però sí, l'altre.
He caigut amb els dos peus. Alberola, que em recorda molt a un jugador del Madrid, eh? Però...
Sí? Alberola?
Sí. Ah.
Per les orelles, no?
Sí, era... Perdoneu-me, era un acudit molt dolent, però bueno, era per deixar la meva aportació. No, però jo crec que el tema de l'àrbitre, jo crec que si els dos equips posen la mateixa intensitat, les mateixes ganes que en el partit d'anada, la veritat és que serà un gran espectacle. A més, penseu una cosa, el Barça sí, pot tenir el cap en moltes competicions, però l'Atleti de Madrid se l'està jugant. És l'única opció que té de poder aconseguir un títol. Llavors,
l'Atleti de Madrid
és la seva final.
Sí.
Això li favoreix al Barça, eh?
Sí. Sí, però també són d'aquells dies que potser el Barça quedar eliminat de la Copa potser no és el problema més gran o l'ensopegada més gran... i per l'Atleti de Madrid és que és l'última opció per poder estar en aquesta final, no? Poder disputar una final.
Veurem.
0-2, 0-2, 2-2, 4-2, 4-4.
Pròrroga penals, qui falla, qui marca.
Sí, ara,
ja és l'únic que ha quedat. El xiulet participa o no? Llançarà amb... O sigui, donarà dos cops a la pilota Julián Álvarez, sí, no? O sigui, compta amb això, eh?
Això sí que és un acudit, el Julián Álvarez al penal.
No, esperem que no hi hagi jugades d'aquest estil, perquè si no se't queda mal cos després. Passi el que passi, sigui per qui sigui, vull dir, que sigui un partit clar, que els dos lluitin i que, escolti, que...
Si et permet, mira el Julián Álvarez amb el penal, que fàcil era dir a l'àrbit, dir, se repite.
Exacte.
Sí, doncs, mira,
que
ahir...
Que fàcil era, eh?
Ahir al hockey, a la final, van anul·lar dos llançaments de shootouts perquè no es pot donar amb el revés. I, o sigui, de revés amb l'altra part de l'estic, no? I llavors, clar, ens venia tothom al cap i deia, mira, han fet un Julián Álvarez. Doncs mira, ahir també protagonista Julián Álvarez i també doncs, el videoarbitratge.
Jo, per la part que em toca, espero que el partit acabi en els 90 minuts, que no hi hagi pròrroga ni penals, que la gent que matina el dia següent ho agraeix, perquè entre pròrrogues i penals...
Millor.
I després te'n vas a dormir, sí.
Millor.
Bueno, un 3-0, potser poden anar a dormir abans, també.
No es poden aplaçar aquests partits? Sí.
El què?
Es pot aplaçar.
No es pot dir, parem i continuem el dia següent.
Ostres, no ho fem més llarg.
No,
si no serà com la pel·lícula aquella del penal més llarg de...
Sí?
Sí? Sí.
Potser torna Griezmann i tot al Barça.
No. Ostres, no. No cal,
no.
Perquè la seva millor versió l'ha donat a l'Atlètic de Madrid, no al Barça. Exactament. Per tant, que ho continuï fent allà on millor se li dona.
No,
el què? A l'Atlètic de Madrid?
El Griezmann. No,
el Griezmann. No. El Griezmann va fer un ara sí, ara no, i al final no es va decidir fins a última hora. Sí, quan va fer aquella juguesca. Ho deixem aquí. Escolteu, ens tornem a trobar la setmana que ve, d'acord?
Que vagi molt bé, bona setmana.
Que vagi
setmana.
Bé la setmana.
Adéu, bona tarda.
Adéu-siau.
Que vagi bé, gràcies.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.